Oriol ja s'ha batut dues vegades el preu més car de la història i queda lluny dels 94 euros assolits el passat mes de gener, coincidint amb la tempesta Filomena.
Arribant d'aquesta manera a les 3 de l'hora baixa i 4 minuts, tornem amb més notícies a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, al butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, múltiples.
Molt bon dia, com estàu? Són les 3 i 5 minuts, comença el Múltiplets d'IB3 Ràdio d'aquest dimarts, dia 20 de juliol del 2021, en què m'acompanya l'antena, com cada dia, en Toni Treveria. Com estàs, Toni?
Hola, Margalida, molt bé. Un dia... Tots són especials, avui també, i especialment avui, 20 de juliol, per a les Margalides. Per tant, Margalida, molt d'anys.
Moltes gràcies, Toni. En vida teva, que deia la meva padrina. Per tant, que tu puguis viure... i veure i compartir.
Com a mínim un segle més.
Sí, queda...
100 anys, 120 anys més, sí,
no.
Anirà bé.
Tampoc no cal arribar tan bé, no cal. En qualsevol cas, gràcies i molt d'anys a totes les Margalides que ens puguin escoltar. Avui en un programa que començarem precisament, Toni, a Formentera, amb motiu de les distincions honorífiques que atorgarà el Consell aquesta setmana en la Diada de Sant Jaume.
Així és, en efecte. I el guardó més destacat, la medalla d'or, serà per al col·lectiu d'informadors i periodistes de Formentera. Avui al Múltiplex ens volem acostar a la seva tasca informativa. Com és la feina de periodista en una illa com Formentera? Quines particularitats i peculiaritats té? Tot d'una en conversam amb dos companys d'aquesta casa, na Regina Mayans, redactora per a IB3 Ràdio i Televisió a Formentera, i també amb en David Arteaga, càmera, igualment per a IB3 Televisió a l'illa.
Després tornarem a posar l'atenció en la delicada situació que viuen els gimnasos i els centres esportius, que reclamen al govern central ajudes reals per pal·liar l'impacte que ha tingut en ells aquesta pandèmia. Parlarem amb alguns responsables de centres esportius de les illes per conèixer la seva situació i les seves reivindicacions. En concret, ens acompanyaran en Santi Liebana, gerent del gimnàs Nou Olímpic, situat a Palma, i en Toni Capó, director general de Biosport Menorca.
Acabarem la primera hora de programa cercant tendències i virals a les xarxes, com sol ser habitual. I a partir de les 4 arribarà, com cada dimarts, el temps d'anàlisi i opinió amb la tertúlia. Sobre la taula de debat, qüestions d'actualitat, com ara les noves restriccions anti-Covid imposades o aprovades pel govern autonòmic, els darrers episodis de violència, hem de recordar en aquest sentit el cas de l'holandès assassinat a l'Arenal i el greu incident registrat al metro de Madrid, i també Pegasus, o podríem dir la nova forma d'espionatge pròpia del segle XXI.
Avui amb els alquimistes Tolo Cervera, empresari i president de l'Associació de Distribuïdors de les Balears, na Tiffany Blackman, directiva d'empreses privades i dissenyadora, i en Joan Mateu Orrac, enginyer industrial. Veus a les que ja ho sabeu, també hi podeu afegir les vostres.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplexIB3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplex. Via lliure a la teva opinió.
Tancarem edició amb una nova conversa antilògica entre les filòlogues Carme Planells i Eva Florit, que avui parlaran de les sorprenents variacions que fem en determinades paraules d'acord amb la zona on vivim.
I hauran de posar l'atenció al focus en algunes paraules ben concretes, perquè hi ha tanta diversitat que crec, Toni, que no ens bastarien les dues hores senceres de ràdio que tenim per endavant i que també fan possibles avui na Mariona Fortesa a la redacció, en Pep Díaz a la producció i na Rosana Núñez al control tècnic.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplex.
Les 3 i gairebé 9 minuts. Començam avui el múltiplet situats a la Pitiusa del Sud. El Consell de Formentera ha decidit guardonar el col·lectiu d'informadors i periodistes de l'illa en la medalla d'or de la institució en reconeixement a la seva feina, sobretot durant aquesta pandèmia. És per aquest motiu que avui el programa volem aprofundir en la tasca periodística a l'illa de Formentera i per fer-ho comptam amb el testimoni de dos companys periodistes que fan feina per aquesta mateixa casa. Són Regina Mayans, redactora per IB3 Ràdio i Televisió a Formentera. Benvinguda, Regina, com estàs?
Gràcies, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, molt bé. Molt contenta de parlar avui amb vosaltres, també de poder celebrar, no, aquest guardó. Ens acompanya també en David Arteaga, que és càmera per a IB3 Televisió a Formentera. Bon dia, David. Com va? Com estàs?
Bon dia, aquí estamos, muy bien. Ya acabamos de hacer el directo y aquí entrando con vosotros.
Sí, ara això també ho volia com a comentar, perquè no sabien si podríeu entrar en aquest moment precís, perquè estàveu pendents precisament d'un directe a IB3 Televisió. Per tant, aquells oients que estàssim mirant per aventura ara l'informatiu, vos acaben de veure, bé, a ella, a la Regina, l'acaben de veure per la televisió. Enhorabona, en primer lloc, per aquesta medalla d'or del Consell. Jo no sé de quina manera rebíeu vosaltres la notícia aquesta, no?, que us concedien els periodistes aquest premi enguany. Quines van ser les primeres reaccions, Regina?
Clar, molta alegria i moltes ganes. I un premi, i en aquest cas la medalla d'or, sempre són molt ben rebuts, perquè és això, et reconeixen la feina, que és això, tu la fas, pues, com qui va fer feina cada dia, no? I tampoc esperes això. I justament m'ho vàrem assabentar quan vàrem anar a cobrir, no?, es ple on es decidien a qui es donarien. Llavors va ser polit.
David, supos que tu també hi eres, no?, cobrint aquest esdeveniment.
Sí, la verdad que con muchas ganas, mucha alegría de tener este premio, la verdad, porque nos pilló como diciendo, hostia, que nos dan el premio a nosotros, la verdad que nos sentimos súper alegres de haber recibido, de recibir la medalla, porque también no la hemos recibido, así que la verdad, con muchas ganas.
Sí, perquè hem de recordar que se donaran en motiu de la diada de Sant Jaume aquesta mateixa setmana, és a dir, que se va notificar, se va anunciar que eren els guardonats, però aquests guardons encara no s'han donat, diguem, físicament. El Consell ha atorgat aquest reconeixement als periodistes i als informadors de Formentera, en especial per aquesta feina feta durant la pandèmia. Vosaltres dos ja fa 2 anys que treballeu junts i també vareu cobrir colze a colze els mesos més durs de la pandèmia. Com definiríeu aquesta experiència i que la diferència del que es fa feina en el dia a dia, en l'actualitat periodística de l'illa abans de la pandèmia? Com definiríeu el que ha suposat això, David?
Pues mira, fue como algo extraño. Parecíamos que estábamos en una película. Era como de la noche a la mañana no se podía salir, el ambiente estaba contaminado, salimos con guantes, mascarilla, decir, ¿qué está pasando? Era un poco así, un poco de película. Pero luego, bueno, fueron pasando los días y ya como que se fue relajando la cosa. Y la verdad que fue como muy raro, la verdad.
Regina.
Sí, una situació pues, que no havíem viscut ningú, no? I bueno, la vàrem viure des d'un altre punt de vista i bueno, això és raro.
I clar, la vostra feina, imaginar que estava molt relacionada precisament amb això, no? Perquè no és que fesseu reportatges de cultura que s'emeten al cap de mitjà, hem fet molt de directes, imagina que justament durant la pandèmia tot aquell contingut que havíeu de preparar estava relacionat en certa manera amb la mateixa pandèmia, no?
Clar, és el que sempre dèiem, que durant aquest confinament, no, hem estat parlant doncs, de Covid, i ha estat pràcticament, veia que és Covid, ho ha acaparat tot, i és això, i si ho recordeu, a Formentera més, amb l'inici de la desescalada, Formentera va ser dels primers en iniciar aquesta desescalada, i clar, va ser molta feina també, però bueno, amb un company com en David es fa sempre de bona gana i bueno, ho vàrem intentar fer sempre el millor que vàrem sabre i el que vàrem poder ballar.
Ara acabes de dir... Digues, David, digues.
Es que te iba a comentar algo porque fue como impactante el primer día que vimos a la Guardia Civil limpiar desinfectar el hospital de Formentera porque estaban cubiertas hasta arriba, decir, madre mía, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Iban con, pues echando pues, los productos y tal, y fue, joder, ahora sí que estamos aquí, que da un poquito de miedo, ¿sabes? Pero bueno, luego lo pillábamos con ganas.
Per tant, era tot com si estàs en una pel·lícula de ciència-ficció, no de tot d'una, David?
Sí, yo la verdad que yo seguía ya la pandemia desde Chile y decía, Reina, que esto va a llegar. Y Reina, no va a llegar. Y yo, que esto llega. Y mira, pues al final llegó.
Sí.
Y fue como, Dios mío, ¿sabes? Pero bueno.
I encara és aquí, eh? Va arribar i encara en tenim per estona.
Sí, sí, aquí està i no s'ha ido todavía, però bueno.
Ara deien a Regina que... Deien a Regina que fer feina amb tu era un plaer. Voltes ho dit. Ella ha dit, he de confessar, que vosaltres dos sou com un matrimoni, laboralment parlant.
Sempre juntos. Mira a casa allà.
Però aquest matrimoni és un matrimoni benvingut o malvingut?
Bien. Luila, mira que machao.
Però un matrimoni només a nivell professional crec que ha de ser més fàcil que si és un matrimoni real que, a més, fan feina junts. Cada un de vosaltres, quin temps fa que fa feina a Formentera, exactament? I quines particularitats diríeu que té aquesta feina en una illa tan petita? Clar, Regina, jo tu intues que ets de les Pitiuses pel teu nom, no sé si de Formentera o d'Eivissa.
De Formentera.
Clar, tu treballes a casa, però en el cas d'en David, que ve de fora, més a més del continent, perquè no és ni de les Illes Balears, jo supos que és com a molt particular, no? Té unes peculiaritats per tu especials.
Sí, la verdad que Formentera es como un pueblo, ¿no? Todos nos conocemos y si dices algo, si lo dices como a tu vecino, o sea, siempre lo conoces, ¿no? Y es como muy cercano. La verdad que el periodismo aquí está guay porque todos nos ayudamos entre todos y, no sé, todos estamos unidos, la verdad.
¿Y quién te enfada que vas a arribar a Formentera, David?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo hace que estás en Formentera trabajando tú?
Ah, pues mira, llevo desde el 2019, entré en febrero. En febrero ya llevo 2 añitos. Y la verdad, al principio fue impactante porque, claro, vienes en invierno, la isla está muy dormida, y dices tú, ay, 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 ay. Y luego ya viene el verano y es como, wow, así de repente, mucha gente, ¿sabes? Pero mola, está muy bien. El vivir aquí en Formentera es, vamos, en el paraíso.
Regina, digues, que anaves a dir alguna cosa i després t'he interromput.
No, jo deia, seguint una mica amb això que comenta en David, no? de que aquí a Formentera tots ens coneixem i al final és com un ambient molt familiar. I clar, això, a l'hora de fer la nostra feina, té bo i té dolent també, perquè clar, a l'hora de la gent ve, et conta les coses, com que ja et coneixen i saps, és com molt familiar, però després, clar, si la lies o si parles malament o dius alguna coseta, també saben en a quina, saps? Sí. Allí ja no és tan polit, però bueno, bé.
També ets la primera que rep, Regina? Van a tu?
Exacte.
Clar, ara
però encara la gent vos saluda, així que tampoc va tan malament la cosa.
Per tant, sou tot com amics, podeu ser tots com d'una mateixa família. Per cert, deien que aquest premi va a tot el col·lectiu, no?, de professionals, informadors que treballen a l'illa. Quantes persones formen actualment aquest col·lectiu de periodistes de Formentera?
Si no m'equivoc, penso que són 14. Si vols fem una mica de repàs, som IB3, Diario d'Eivissa, Periódico d'Eivissa, Satef, Formentera Ràdio, Formentera Avui i Ràdio Illa.
14
som
professionals.
Som prou mitjans per lo petita que sí, la veritat.
Sí, som bastant de mitjans, però és a dir, 14 professionals per cobrir tota l'actualitat i les notícies que sorgeixen d'una illa són pocs, consider.
Sí, això sí. Sí que és veritat que a Formentera tenim aquest pensament, no?, de que com que les illes petitetes, les més petites, les Balears, bé, aquí no passa res, no passa res, però quan s'ajunten 4 o 5 temes, mos toca córrer tots.
Sí. Clar, heu d'anar d'una banda a l'altra i cobrir-ho tot, no, David?
Sí, sí, hay que estar a todo y si hay que hacer tiempos, hay que hacer un restaurante, una patera, hay que estar a todo. Aquí no somos 25 equipos, somos uno y tenemos que darlo todo, la verdad. Esto es de lado a lado corriendo.
I s'ha donat...
Però bueno, nos gusta, ¿eh? Nos gusta.
Si no, no ho faríeu, eh? Està clar, perquè claro, si no, claro. No ho faríeu. S'ha donat algun cas, tant durant aquesta pandèmia o abans, o en què hàgiu hagut de cobrir moltes coses i que per ventura us hàgiu passat moltes hores corrent d'una banda a l'altra, que recordeu?
Buah, el primer día del desconfinamiento, ¿no?
De
la desescalada, que, bueno, si sabéis, vino hasta la CNN a Formentera. Era, los veías y dices, madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? Estaba Telecinco, estaba Antena 3, todos los periódicos de Baleares, y decíamos, bueno, y encima ese día nos tocó hacer directo para ETV2, y para punt. O sea, imagínate, o sea, esa jornada fue bastante corre-corre que te pillo.
No sé. Sí, total. Era el que et comentava, va ser un dia de molta feina, però clar, després final dels dies acabes esgotat, però acabes com satisfet, no?, de tota la feina que has fet i és això.
Sí, és agraït, no?
I això és lo que gusta, ¿sabes? Sí, porque al final acabamos diciendo, joder, lo hemos hecho,
y hem arribat a tot.
Sí, hemos llegado a todo y estamos como superrealizados, ¿no? ¡Buah, qué bien!
Sí, no, ha de ser complicat, quan se te planteja tot, haver de fer tot això en tan poques hores i després sí que ha de ser molt gratificant haver complit, no?, un poc amb aquesta funció informativa que en el vostre cas, justament per això que deia na Regina, que Formentera va començar la desescalada abans i era un poc el punt informatiu important, per tant, vos va tocar fer com a molta de via. Per cert, aprofitant que vos tenim aquí, com està l'actualitat pandèmica ara mateix a Formentera? Regina.
Bé, no està malament del tot, perquè, com sabeu, han ficat més restriccions a la resta d'illes i Formentera sembla que bueno, anem aguantant allí una miqueta. No estan bé, perquè tenim casos, n'hi ha, però sembla millor que la resta d'illes i bueno, aquí estem aguantant i a veure si podem seguir així, si no se mos complica més la cosa, no?
No heu hagut de seguir botellots, de moment, a Formentera, a nivell informatiu, com si ha passat aquí a Mallorca, que hem hagut de seguir, en certa manera, botellots a les platges i els polígons de Palma.
Muchos, no. Sí que igual algo en Espullos, que muchas personas, pero aquí es que somos pocos. Y cuando vienen turistas sí que se monta mucho, pero luego nada, no. Esto es una isla muy tranquila, no hay mucho ocio ahora mismo, sí que un poco Espullos, pero cierra todo más o menos sobre las dos, ¿no? Y no se concentra mucha gente.
Es decir, que no han vingut tants italians com en anys prepandèmics, encara enguany. Regina.
No, hem estat seguint una mica les xifres i tant hotels, sobretot que són els que controlen més el tema de l'ocupació, mos comentaven que estan en xifres similars a les de 2019, en sa qual cosa, i s'italià sí que... L'any passat sí que és cert que no n'hi havia tant, però enguany sembla que més o menys estem en xifres bastant semblants a les de 2019, però sembla que es controlen també, no?, que intenten seguir. Sempre, com a totes bandes, hi ha una mica, hi ha moments, situacions de descontrol i tot això. Han circulat també vídeos per les xarxes socials on es veu una mica de massificació en certs punts, però bueno, més o menys crec que anem bé, com et deia.
Sí, anau bé, per això també ja tornau a anar desescalant, diguem, d'una manera un poc més més normal, no? És a dir, que no tornen tantes restriccions de cot, sinó crec que anau una miqueta millor que les altres illes i per aventura té que veure precisament el fet que deia en David de que la població sigui molt, molt, molt inferior a les altres illes. Tornant un poc a la vostra feina, hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, no? Perquè, per exemple, en el cas d'en David, trobar un bon enquadrament per la càmera deu tenir dificultats afegides. Hem vist, per exemple, que en ocasions, David, has fet pujar a Regina damunt una cadira. Perquè tu mateix ho has compartit a Twitter. És a dir, podem dir que també feis molta comèdia quan feis feina, vosaltres dos, a vegades.
Yo, mami, ese día digo, ay, Dios mío, este plano no me gusta. Y me acuerdo que me llamaron de control, ¿no tienes una silla por ahí? Digo, tú tranquilo, que ahora es una silla. Le puse la silla y, madre mía, ¿has visto qué planazo? Y decía, joder, Regina. Regina estaba cagada, la verdad, estaba muy diciendo, Dios mío, que me voy a caer. Pero la verdad que salió bonito.
Sí, el plano era muy, es verdad que había quedado muy bien, que plano. Regina, supongo que tremolabas una mica.
Allò em feien figues les cames, però bueno, el vàrem aguantar allà el tipus i crec que va sortir acceptable, si no altra, no?
Sí. Però vamos, imagínate el matrimonio. ¿Cómo estaba la Regina? ¿Cómo estaba? Y Dios mío, Dios mío. Pero bueno, al final salió bien.
No se rompió la silla, así que...
No.
Bé, podem dir que realment sou un matrimoni ben avingut, que vos enteneu, que reis una... en l'altre i que per ventura també això és important, no?, a l'hora de fer feina a un entorn tan petit com Formentera, que es pots que sigueu vos entengueu. Ja per acabar vos volia demanar sobre aquest esforç constant que estan fent un poc, sobretot des de la ràdio i televisió pública, no? de tot i les particularitats de cada una de les illes, donar un poc aquest sentiment balear, no? I de que les coses que passen a les illes més petites també arribin a Mallorca, que totes les illes estiguin connectades. Penseu que això ho estem aconseguint? És a dir, que a poc hi ha com més comprensió i més sentiment balear? Aquesta és una corolla o com una batalla perduda, podríem dir. Regina.
Seguim lluitant, vull dir, Formentera ara està clar, no tenim l'extensió que pugui tenir Mallorca, però sí que és veritat que intentem sempre donar-li visibilitat, les editores sempre intenten buscar temes també d'aquí, de Formentera i tal, i nosaltres hi ficam tot el nostre esforç i bona gana, i a poc a poc anem millorant i algun dia arribarem a ocupar el mateix que Mallorca.
A nivell d'espai, per ventura no, perquè és molt més petita, però sí que a nivell de tenir cabuda, no? A nivell informatiu, per ventura sí que hauria de ser així. David, tu què en penses?
Yo que hay que luchar para llegar a hacer más tiempo en el informativo, en las noticias, porque hay muchas noticias que hay que sacarlas porque los formenterens tienen mucha vida, la verdad que sí.
Alerta que un dia no vos toqui fer IB3 Notícies des de Formentera, i ho hàgiu de fer també tot, vosaltres dos, de Regina Mayans i David Arteaga. Moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex. Enhorabona per aquest premi, per aquesta medalla d'or del Consell Insular, a tot el col·lectiu de periodistes, i molta salut i endavant.
Moltes gràcies. I per a vosaltres també és el premi, eh?
Moltes gràcies. Una ferrada ben forta. Recordem que aquesta medalla d'or de Formentera s'entregarà amb motiu de la Diada, juntament amb els Premis Sant Jaume, premis que enguany seran per l'associació Reis Mags de Formentera, pel seu compromís social, la Font de Pepe, Sant Ferran, per la seva trajectòria iniciada en els anys 50, i per Teixits J. Marí Serra, que també iniciava l'activitat a mitjan segle passat i s'ha convertit en un dels establiments més emblemàtics de l'illa. També es donarà la distinció en la categoria de filla adoptiva, títol pòstum, en Remedios Castillo Cañas, que va néixer a Granada l'any 40 i va morir a Formentera enguany, per la seva feina com a ceramista i divulgadora durant més de 30 anys a l'illa de Formentera.
Són les 4 del matí, finals de desembre. T'escric per saber si et trobes millor. Nova York és prep, però m'agrada on vinc. Hi ha música al Clinton Street tota la nit. He sentit dir que...
Fem la primera aturada musical del capvespre amb famosa Brick Blau, una versió de Sterling d'un original de Leonard Cohen.
La teva vida no té cap sentit. Espero que ho deixis tot per escrit. Va venir amb un floc dels teus cabells. Ella va dir que li vas donar tu la nit que decidiré ser clar. Has estat mai clar el darrer cop que ens veren. Ja no eres cap jove, duies romput el teu famós abric blau. Anares a l'estació a veure passar els trens i vengueres a casa sense Lili Marlene. Vares tractar la meva dona com un flor a la teva vida. I va tornar com si no s'hagués casat mai. I ara et veig allà amb un error.
Multiplex. A Hipercentro fins al 22 de juliol, llom de porc al tall, 3,99 euros quilo. Plàtan, 0,85 euros quilo. Musclo fresc gallec, 2,49 euros quilo. Calamar nacional congelat, 13,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança. Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cobrils, vol dir que no tenen ganes de malaltir.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio... Dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
O sigui, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera. A les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiples.
Les 3 i 32 minuts, gairebé 33, continuen múltiples en directe. Posem ara l'atenció en els gimnasos i centres esportius que han reclamat al govern ajudes reals per pal·liar l'impacte que la pandèmia ha tingut i continua tenint en el sector. La Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives, FNEIT, assegura que es troben en un moment molt crític amb pèrdues de facturació del 64% pel que fa al primer trimestre de l'any 2021, cosa que significa que el 44% de les empreses es podrien veure abocades a tancar. Avui el Múltiples volen conèixer quina és la situació en algun d'aquests centres de les Illes Balears i per aquest motiu saludam en primer lloc en Santi Liebana, que és gerent del gimnàs Nou Olímpic de Palma. Ben retrobat, Santi, com estàs?
Què tal? Molt de gust de tornar a xerrar.
Moltes gràcies per tornar-nos a atendre, Santi. I ens acompanya també en Toni Capó, que és director general de Biosport Menorca, que tenen diversos centres esportius repartits arreu de l'illa. Molt benvingut, Toni. Com va? Com estàs?
Molt bé. Vosaltres també?
Molt bé, sí. Moltes gràcies també a tu, Toni, per atendre'ns. Primer de tot, m'agradaria que definíssiu de quina manera esteu passant o com és la vostra situació ara mateix. Diríeu que continua sent crítica o es comença a recuperar un poquet de mica en mica, Toni?
Bueno, en el cas nostre segueix sent crítica i te diria més, perquè en teoria i a la pràctica assistiu a temporada baixa per nosaltres.
Sí.
Vull dir, i a més, duim un any aguantant tot. Vull dir, i clar, i cada vegada tens esperances de que s'aturarà i repartiràs, però clar, ja no saps quina previsió has de fer i la sensació incertesa aquesta, pues, i la poca seguretat de previsió de les normatives, tot això, m'ho fa patir moltíssim i ja veurem fins on arribem.
Santi, en el teu cas?
Sí, bé, primer de tot saludar en Toni, què tal? Sí que jo crec que tant el que diuen allà, Menorca, Mallorca, pràcticament no hi ha diferència, és més una acumulació de tot això, no? D'aquest any, darrer any i pico, dels mesos, com deien a nivell estadístic, no? El primer trimestre, que solen ser mesos molt forts en quant a facturació d'un gimnàs.
Sí.
Ara realment no afecta una restricció de percentatge, perquè s'estiu els gimnasos ja estan mig buits per un component obvi que s'estiu. A més, hi ha qualque gravant, no? El fet d'haver de dur mascareta, jo no sé, en Toni, què passarà, però per classes col·lectives, spinning, aeròbic, zumba, tot això, fa una reducció. Nosaltres aquí, de fet, en el nostre gimnàs, el ciclo indoors, spinning, no estem fent directament, perquè, clar, haver de fer aquesta activitat amb mascareta, a més, el mes de juliol, és impossible, no? No, és molt difícil.
Bueno, nosaltres tampoc estem fent aquestes activitats que assistiu, i a més amb mascareta, és que, a més, nosaltres som salut, i intentem que la gent vengui per estar millor, i amb mascareta pensam que no és salut. Vull dir, per això ja mateix intentant no fer aquestes activitats, sobretot les d'intensitat i cardiovascular, intentant eliminar aquestes activitats i anant cap a un altre sector, bueno, una altra especialitat, perquè realment a més de fer un benefici a l'usuari, i crear ansietat, i malestar, i no és una bona experiència. Un gimnàs ha de ser una experiència bona.
Ara parlàveu de l'obligatorietat d'usar la mascareta, clar, tractant-se d'un espai tancat és encara obligatori. Quines altres restriccions aplicables hi ha als centres esportius actualment? Teniu encara aforaments molt limitats, Santi?
Sí, però el tema del aforament realment ara mateix per metres quadrats jo no crec que sigui un problema, perquè, clar, no hi ha acumulació de gent per tenir més d'una persona per 4 metres quadrats, no? Que seria 100% d'un aforament normal. Jo crec que això més respon a això, no? Que les restriccions més fortes han sigut els mesos de màxima facturació, que això és molt important. Aquest agreujament que ens passa a classes col·lectives, que és un percentatge que pot tenir des 40-60% de la clientela d'un gimnàs, bé per les classes dirigides, és un tema, òbviament, d'un any llarg, un any i mig, gairebé, de pèrdues de facturació, de tancaments. També és un paranoiament que té, perquè ja, de fet, ahir mateix, sense ja anar més lluny, va sortir un rumor de que tornaven a ficar la mascareta obligatori, que no se va arribar a confirmar, però ja havia diaris que havien publicat. Llavors es tornaran a tancar i mos tancaran el gimnàs, i si jo tinc un contracte d'un any ja no ho renovaré, perquè a més si mos tanquen, encara que aquests mesos els permutam, no agafen res, no perd la quota el client, però clar, jo crec que com passa qualsevol sector o qualsevol gremi ara mateix, crec que hi ha una fatiga d'un any i mig de diferents circumstàncies, que és el que fa per aquesta acumulació que hi ha, òbviament, si hi ha un fons d'or que puguin ser d'estalvis, no? O de previsió, ja s'han gastat, etc.
Ara que parlaves de que són canvis que han anat, diguem, com acumulatius, no? I en Toni parlava abans d'aquesta incertesa, de que te puguin canviar les coses d'un dia per l'altre i que tot això ha anat com a sumant, no? A perjudicar el sector. De quina manera ha canviat a nivell productiu i laboral la vostra empresa en tots aquests afegitons, diguem, des de l'inici de la pandèmia? Per exemple, quant de treballadors teníeu, cada un de vosaltres, a principis del 2020, que en època bona, diguem, hivern, i quants en teniu ara mateix?
Bueno, jo, per exemple, tinc una mitja de 70, amb tots els gimnasos.
Sí.
I ara en temporada baixa estem en 50 i pocs. El que he intentat, si algú se'n va, no recorre un altre. Mm. I ja està. Una de les primeres que m'he intentat fer des de Biosport és aguantar tots els treballadors que, bueno, crec que al final són els que no ens representen el dia a dia i són salma d'un gimnàs.
Mm. Santi, en el teu cas?
Sí, nosaltres és una infraestructura molt diferent perquè és un gimnàs de barri, no és, per exemple, el perfil que diu mateix Antoni de Villesport, però nosaltres realment tenim una persona menys, que pot semblar poc, però clar, és tanmateix el que diu Antoni. O gent que estava 8 hores o 40 hores setmanals, ara està 30, han de retallar de neteja, entrenadors autònoms que tenien de 8-20 clients, ara igual tenen 12, aquest percentatge que, encara que personal no han retallat tant directament, però sí que ha afectat a mesura que proporcionalment no tothom s'ha hagut d'adaptar a nivell d'hores de feina i, per suposat, a nivell econòmic. Mm.
Dèiem a l'inici que des de la federació han demanat al govern que activi ajudes reals i jo vos volia demanar si això volia dir que no vos heu pogut acollir a cap de les convocatòries d'ajut que s'han anat activant des de les diferents administracions des de que va començar la pandèmia i a quines us heu pogut tenir accés cada un de vosaltres, si és que n'hi heu pogut tenir. Bueno, Toni.
En el cas de nostre no hem pogut tenir cap ajuda. Mm. Vull dir, per les barems i tot com ho fèiem, no hem pogut entrar a cap. Perquè si podies entrar, si ho havies autofinanciat tu per no intentar amb certesa d'anar a demanar bancs o coses d'aquestes coses, pues després ja no hi entraves. Vull dir, nosaltres no hem tingut cap ajuda.
Cap tipus d'ajut.
Però bueno, ja t'ho dic, l'ajuda que jo vull i reclam és que vagi directe en el nostre client, que seria una baixada d'IVA d'un 21 a un 10%, absolut. L'única demanda. O sigui, i que vagi directe a baixar les quotes perquè si en tingui tres en els gimnasos. Això seria el just. Ja està.
Aquesta és una de les peticions concretes que feia la patronal, precisament, no? La rebaixa d'IVA, perquè tot i realitzar una activitat essencial, l'IVA aplicable és del 21%. Santi, tu comparteixes l'opinió d'en Toni respecte a la baixada d'aquest impost?
Sí, sí, completament. És que ja ho dic vosaltres mateixos. O sigui, estem facturant o estem fent una activitat que, de fet, ja està oficialment reconeguda com una primera necessitat per salut de la població en general, però que no acabant d'entendre el motiu, té un IVA que correspon a un article de luxe, que això no té ni cap ni peus. I a més un volum, tal com diu en Toni, que clar, que això afecta directament, perquè nosaltres el que farem és això, si hi ha un canvi d'IVA, baixaran la quota en proporció a l'IVA que s'hagi de cobrar. Clar, tot això afecta, pues, ni més ni manco, un 11% de qualsevol quota que tingui un client.
Mm. No, clar, passar d'un 21 a un 10, a un 11%, exacte.
O sigui, és bastant fàcil, i més, tornem a dir, no? Ajudes, tal com deia també en Toni, no? Nosaltres el que hem tingut accés és més el tema de crèdit psico, que això en realitat no és una ajuda, és una facilitat per un préstec que s'ha de pagar. No m'ho regalen res. Però, per altra banda, també, tal com diu en Toni, nosaltres el que volem és que la gent pugui venir al gimnàs, pugui entrenar, i que l'empresa
sigui rentable, o sigui eficient, o sigui autosuficient, sense haver de dependre d'ajudes que al cap i a la fi han de sortir, són dobbers que ha de sortir d'impostos o d'arques públiques. Nosaltres no volem dependre d'arques públiques. Nosaltres el que volem és que si en pugui anar, pugui pagar. Nosaltres a la vegada podrem pagar al dia un lloguer, uns impostos, una seguretat social, uns sous, etc. No volem sobreviure de llocs públics, perquè això igualment torna a repercutir a la gent.
Clar, és afavorir, no?, que els usuaris venguin al gimnàs o que fins i tot s'hi apunti més gent, afavorir en certa manera que les persones vagin als centres esportius. Exacte. I als gimnasos. Justament...
I salta gran ajuda que m'agradaria dir, sí, és que mullavint la mascareta. No te pots imaginar l'ajuda que seria aquesta per nosaltres. Una ajuda, però jo m'atrevesc a dir que pujaríem un 20% de clients en una setmana, si lleven la mascareta. O sigui, nosaltres a Menorca, perquè nosaltres és un cas que vam estar molt bé durant tot l'hivern, i quan vam fer la famosa desescalada, que estava en un nivell més a baix, i a Menorca no la dues mascareta, val? Sí. En els gimnasos. I quan ens van equiparar en la resta d'illes, ens la van posar. Què va passar? Que nosaltres automàticament vam perdre un 25% de clients. Imagina quina facturació és. Un 25%. I clar, i quan no havien tingut, ni han tingut cap cas a Menorca, o sigui, dels meus 5 centres. Vull dir, clar, quan veus això, dius, no sé, no ho entenc.
Clar, que això de les mascaretes per aventura se podria solventar d'una altra manera, no?, fent test d'antígens abans d'entrar al gimnàs, i ja saps que tota aquesta gent no se contagiarà, com s'han fet, per exemple, diversos festivals i proves pilot en concerts, que se pot estar sense mascareta si un està segur que no és portador. Vos volia parlar d'un estudi que s'ha publicat recentment, un estudi fet per la consultora Balc en col·laboració amb l'Universitat de Sevilla, que posava de manifest precisament aquesta baixada del 64% de la facturació, que confirmava també la Federació, i que, a més, arribava a la conclusió aquest estudi que el coronavirus havia canviat radicalment els nostres hàbits i la concepció que en tenim de la pràctica esportiva, que en certa manera ens ha deixat d'importar la nostra capacitat física, diguem, i que fem manco esport, així en línies generals. Diríeu que és totalment cert això? Heu detectat vosaltres dos també aquest canvi, Santi?
Sí, bé, jo de fet és que aquest estudi no és que m'agafi directament de primera mà, però valgo, aquestes consultores són amics nostres i coneixen directament, que és pel Carce i Gómez, que han fet estudis directament amb instal·lacions com són la nostra, no? Sí. Què ha passat aquest any? Una pèrdua de la consciència per un bon estat de forma físic, per una salut a nivell cardiovascular, a nivell de teixit muscular, que això no és molt important, i la gent pensa que el teixit muscular només és per tenir força, a nivell metabòlic és molt important. També hi ha hagut un canvi molt obvi, no?, en el consum de l'activitat física, la gent ja, clar, també vol estalviar, que és raonable, i vol estar a casa seva perquè no vol sortir, perquè té por, el que sigui. Clar, fan, en lloc de fer feina amb professionals, s'agafen qualsevol vídeo que puguin trobar per YouTube, per xarxes socials, un directe d'Instagram. Llavors també ha hagut un canvi important d'aquest model que repercuteix negativament els professionals que, en aquest cas, tenen una infraestructura com és una instal·lació esportiva.
Toni.
No he notat una baixada tan dràstica, val? Però sí que el que he notat és una mica de canvi d'activitat. Tots els que són d'outdoor, nosaltres que tenim alguns centres amb espais oberts, aquestes n'han pujat i sobretot han patit molt les dirigides, els espais tancats.
Sí.
Vull dir, això és el que hem notat nosaltres. Però bueno, crec que nosaltres els centres hem de fer una feina de comunicació que som segurs, vull dir que al final si gent ve i no es contagia, vull dir, crec que si som capaços de generar confiança tornarem amb els nombres que teníem i més, penso.
Precisament volia acabar amb aquesta pregunta, en certa manera, no?, demanar-vos per on passa exactament sortir d'aquesta situació, més enllà d'aquesta possibilitat de rebre ajudes per part de les administracions o de que hi hagi una rebaixa d'IVA. És a dir, penseu que s'hauran de reinventar, en certa manera, els gimnasos i centres esportius? Passa per un tema de comunicació? Santi, quina opinió en tens?
Jo crec que depèn, òbviament, per una adaptació que ja estem fent des del primer moment, perquè entre altres coses no m'ho queda d'altres, o sigui, tampoc hi ha alternativa més que adaptar-nos, i també esperam amb una tranquil·litat o confiança de la gent en general, de qualsevol tipus d'usuari de client en bastant de les setmanes, menys si aquesta cinquena onada no repercuteix tant a nivell d'hospitals, UCIs, morts, com ha passat amb les altres, tot això per recuperar una confiança no només dels gimnasos, és clar i manifest que en general, també.
Toni, no sé si vols afegir res.
Bueno, sí, jo comparteix, però fins i tot jo penso que el model nostre, que és l'esport i salut, que no està baix cap paraigua federatiu, és el futur, és el present i és el futur. Vull dir, s'ha demostrat que cada vegada la gent fa pràctica esportiva més en els centres nostres. La gent només vol pagar per el que empra. Vol pagar per sigui més personal tot. O sigui, més individualitzat, o sigui, una atenció per cadascun. Vull dir, i jo crec que això, nosaltres som capaços d'oferir-ho com a professionals.
Sí.
I no dir, mira, has de venir a jugar tal dia a les 10. No, això ja no agrada. La vida ha canviat tot això. Vull dir, ho vull ara i en aquest moment. I això, et sentes que en cobrim moltes hores, ho som capaços d'aconseguir-ho. Vull dir, jo crec que amb això, si mulleu ens les mascaretes i no m'ho posen moltes restriccions, tot solet en sortirem, o no, Santi?
Jo, mem, no m'ho queda d'altre que ser optimistes, també, no? Però jo crec que sí.
Hem de ser optimistes, no queda d'altre, no em queda d'altre que ser optimistes i positius. I espera, Toni, que ben aviat desapareguin les mascaretes en els gimnasos i centres esportius. Toni Capó, director general de Biosport Menorca, moltes gràcies per haver passat pel Múltiples i molta salut.
Igualment.
Moltes gràcies també a en Santi Liabanà, gerent del gimnàs Nou Olímpic de Palma. Molta sort, Santi, moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
Fem ara una petita aturada per la publicitat i tot d'una tornem.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuem el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ivsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'Infovacuna Covid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ivsalut.es.
El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'Ivetres Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero en esta vida, todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento. No existe riesgo cero.
Hosti, tu tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes. Breneu sempre bollicaos. Què preferiu? Estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
I us m'estic posant com un bacodú.
L'Oasi.
Fa més d'un quart de segle que el 1946 del carrer Fillmore de San Francisco es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane. I el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Actualitat, anàlisi, Múltiplex.
Les 3 i 52 minuts, gairebé 53, pocs minuts per les 4, moment ara de mirar a les xarxes socials. Avui, Toni, amb un nom propi destacat, i que ja ha estat tendència moltes vegades.
Sí, sí, sí. De fet, ara anirem a la qüestió, Margarida, però deixem fer un petit apunt, perquè un altre dels noms del dia és Jeff Bezos, ahir en parlàvem.
Ai, sí, que en parlàvem, que avui ja ha partit.
Ha conquerit l'espai. Fa una hora, un vol de, 11 minutets,
sí?
I la cosa feta, i una milionada pel camí.
Molt bé.
Però tot bé.
I dona una bona en Bezos, tots són vius i tot ha anat bé.
Sí, 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 fortunada bé, la tripulació, tots han arribat, sants i estalvis, com es diu.
Que passava un pot de pena per aquell infant, jo.
Sí, no, sobretot 18 anyets, sí, sí. Va pagar, després vaig veure, 20 milions, son pare.
Són del Bezos, això,
sí,
eh?
Són 20 milions de dòlars, sí, sí, ni més
bé,
ni menys.
Bé, en Bezos és un nom propi i n'hi ha un altre.
N'hi ha un altre, que és el Pequeño Nicolás, altrament anomenat i pròpiament Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que suma ja una nova pena de presó. I això perquè l'Audiència Provincial de Madrid l'ha condemnat a 3 anys de presó per fer-se passar per emissari del rei Felip VI i de la que era en el seu moment vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santa Maria durant un viatge a Ribadeo, Lugo, que es va produir l'agost de 2014, és a dir, fa ja llargs 7 anys. Segons recull la sentència avançada per l'agència EFE i que la defensa té pensat recórrer, l'Audiència de Madrid condemna ara el Pequeño Nicolás a 9 mesos de presó com a autor d'un delicte d'usurpació de funcions públiques amb l'atenuant, això sí, analògic d'anomalia psíquica i dilacions indegudes, i altres 2 anys i 3 mesos de presó per un delicte, en aquest cas, de suborn actiu, en el qual concorren els mateixos atenuants. En tot cas, la sentència l'absol, però, dels delictes de falsedat i de malversació de dubbers públics, dels quals, per cert, també l'acusava la Fiscalia, que demanava per ell, concretament, 7 anys de presó.
És a dir, que s'ha escapat un pot de sa grossa, eh? S'ha escapat,
sí,
de sa grossa.
Sí, però vaja, el panorama que té per davant no és massa optimista.
No.
En tot cas, en la seva declaració en el judici, el Pequeño Nicolás va explicar que no pretenia fer-se passar per una autoritat, sinó que només va fingir ser una persona important per sentir-se, literalment, va dir, poderós. Hem de recordar, més, que ja va ser sentenciat el passat dia 2 de juny a un altre any i 9 mesos de presó per haver falsificat, en aquell cas, el DNI per tal que un amic es presentàs en el seu nom a l'examen de selectivitat.
Nou capítol, per tant, hem conegut avui d'aquest culabrot, que podríem dir culabrot Pequeño Nicolás, el que per ventura, Toni, li podríem posar banda sonora. I no han triat aquesta banda sonora en concret perquè tinguin ganes de que el Pequeño Nicolás mos expliqui la seva vida, Toni.
No. De fet, podríem dir que no l'hem triada nosaltres, Margalida, perquè Los Pecos és una altra de les tendències del dia d'avui. I no ho són per mèrits propis, podríem afegir, sinó perquè han estat la resposta més repetida a una fotografia que ha compartit el tuitaire Manolo Trevijano demanant concretament qui són, només respostes incorrectes.
Ah, d'aquests enigmes que s'obrin a vegades a les xarxes, te mostren una fotografia i te diuen que responguis, però que la resposta no sigui...
Que no sigui la bona.
La correcta.
Exactament. A la foto en qüestió hi surten els futbolistes, ja retirats tots dos, malgrat que joves, deuen estar entorn dels 40, Iker Casillas i Carles Puyol, però molts anys abans, és a dir, de molts jovenets, i la resposta incorrecta, més repetida, amb diferència, ha estat, justament, Los Pecos.
És que ho veig, Toni. És que veig Iker Casillas i en Puyol amb aquella melena, de Puyol,
sí.
I veig, en certa manera, Los Pecos. Però això també, Toni, això ens diu, no?, que hagi passat això de que la resposta més repetida hagin estat Los Pecos. Diu que l'edat mitjana dels tuitaires o dels usuaris de Twitter no deu ser tan baixa com jo pensava que era.
No, perquè fins i tot jo, que ja tinc una certa edat, la que em toca, els Pecos ja em queden molt en fora, molt un episodi com de nostàlgia, no sé si els anys 80 i de més. També t'he de dir, Margalida, si em permets l'acudit barat i senzill, que parlaves ara de dos futbolistes, de Puyol i Casillas, dos grans del futbol espanyol, en Florentino Pérez diria de Casillas que és una gran estafa, com ja va dir, però que els porters i Casillas també de vegades fan alguna cantada que altra.
Què vols dir amb això? Ha cantat en Casillas, també.
No, però
ha fet cantada algú... com a porter,
excepcionalment. No.
És una responsabilitat complicada.
Els porters també canten a vegades.
Sí, els centrals també canten a vegades.
També, però no es nota tant, però. No,
en Puyol ha cantat poc, diria jo, durant la seva carrera. Ha estat un grandíssim central, mira.
Sí, i en Casillas, malgrat que tu i jo compartim aficions futbolístiques blaugranes, Casillas ha estat un gran dels grans.
Ha estat un gran porter. Miguel Castillà ha estat un gran porter i en Carles Puyol ha estat segurament és un dels millors centrals que jo he vist jugar. Clar que no he vist jugar tots els centrals del món, però també ha estat un grandíssim central. Jo volia acabar amb los pecos, però com que per ventura no ho mereixen, acabarem aquesta primera hora amb els Manel, que són més moderns, no? I també més guapos, m'atreviria a dir, que els pecos, amb un single que presentaven fa unes setmanes per continuar presentant aquest nou EP anomenat L'amant malalta. Tipus suite, també els arribarem a les 4, actualitzarem notícies amb els companys d'informatius i després tornem amb la tertúlia dels alquimistes capitanejada avui per Antoni Treveria. Fins ara.
És sentimental, venial, disponibilitat total. Potser vau veure'm buscant entre la gent, potser vau veure'm convençut repetint certs arguments. Però teniu molt poca gràcia i t'explicaré el gos. Aneu amb compte amb el 4, que és d'un artista famós. No quedava res per dir-nos, ara sóc el que veieu. És un barri que treballa, sisplau, baixeu la veu. Que el meu amor s'està dutxant, l'habitació és diferent.